Bon dia. Obrir els patis fora de l'horari escolar és la proposta de la CUP per oferir nous espais d'oci i lleure segurs.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Entenem que hi ha molts actors a tenir en compte i entenem que s'haurà de parlar amb AFES, amb associacions de veïns, entitats de lleure i, sobretot, amb direccions de centres escolars, públics i concertats. Posem èmfasis també en els centres concertats, ja que podem preveure que un dels patis més importants a tenir en compte en aquest projecte serà el del Cor de Maria, el centre de la ciutat. Un punt estratègic on les instal·lacions del tipus que ens concerneixen són, direm, escasses, per no dir pràcticament inexistents.
És el regidor de la CUP, Dani Dor, que des de l'equip de govern veuen amb bons ulls la proposta i asseguren que ja hi tenen un tècnic treballant-hi. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 26 de gener del 2024 i el dia té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els radars pedagògics de les Planes d'Hostoles han donat bons resultats. S'ha reduït la velocitat a la travessera urbana, però no n'hi ha prou. Per això, l'Ajuntament intensificarà les campanyes de conscienciació entre els conductors. Ho explica l'alcalde del municipi, Marc Puig.
És un problema i un perill la velocitat que circula amb la majoria dels vehicles. Per sort, amb aquests dos radars i també amb una campanya que estan fent els agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra, fa que cada vegada la velocitat dels vehicles sigui la que toca, perquè hem arribat a detectar vehicles que circulen al voltant dels 100 i 140 km per hora. Això és un perill, primer, perquè tenim l'escola i segon, perquè tenim habitatges de tocar i entrades i sortides dels garatges. No?
També val a dir que el Servei Català de Trànsit i la DGT han acordat recuperar Olot i Ripoll com a seus dels exàmens teòrics. En base d'aquest acord, el Servei Català de Trànsit facilitarà el material informàtic i la DGT el programari de l'examen. La primera seu que es recuperarà serà la de Ripoll, en un local cedit pel Consell Comarcal del Ripollès. L'Hospital d'Olot fa la primera donació de teixits gestionada i coordinada des del mateix centre. Fins ara s'havia de traslladar el cos a altres centres, com el Trueta de Girona o el Santa Caterina de Sal. Des de 2018 ja feia l'extracció i donació de còrnies. A partir d'ara podrà fer-ho dels altres teixits. Es tracta d'una donació pionera al centre hospitalari de casa nostra, ho explica la coordinadora de la comissió, Anna Gravalosa.
Nosaltres el que ens interessa és que tothom... Dir que tothom és donant per llei, però que sempre es necessita una autorització o un consentiment familiar. Llavors nosaltres el que volem dir és que això es parli, que la gent que vulgui ser donant que ho transmeti a les seves famílies, de manera que quan arribi aquest moment no recaigui el pes sobre la família, sinó que ja se n'hagi parlat i se sàpiga la voluntat de la persona.
I avui també és notícia que la sequera serà la protagonista de la Fira del Farro de la Vall de Bianya. La conferència principal girarà al voltant d'aquesta qüestió. La mostra se celebrarà el 3 i 4 de febrer amb un recull d'activitats per a tots els públics. El cartell a càrrec de Quim Domena representa el procés del farro en un laberil. Ho explica el mateix artista Quim Domena.
I aquest any incorporem, a través d'una nova associació que s'ha creat aquí al municipi, que és l'associació de famílies, que s'afegeixen a la fira i ens porten dues activitats més pensades pels més petits, que una seria a l'espai d'exhibicions i feines al camp. Doncs en el mateix costat hi haurà un petit taller d'activitats on podran jugar amb el blat de moro i fer diferents creacions i construccions. I després en el centre cívic que faran un taller de cuina.
No és aquest Quim Domena, és David Darnell, el comissari de la fira, que explicava alguna de les novetats de la fira d'enguany. En Quim Domena l'escoltarem durant l'informatiu que tot just ara comença, el dia que també és notícia que 12 projectes opten al Premi de l'Emprenedoria i a la Creativitat. Els premis es lliuraran dilluns vinent a la Cambra de Comerç de Girona. Els guardons estan organitzats per l'entitat AGOE i enguany superen els números de participació respecte a edicions anteriors. En parla un dels socis d'AGOE, Josep Lluís Navarro.
Són uns premis que aquest any estan dotats amb 2.000 euros de premi, de premi econòmic, al marge d'un premi de recolzament i de suport tècnic durant un any a les dues, el premi principal i a l'exèrcit, si és que hi és, no?
I en esports, la Unió Esportiva Olot comença la segona volta al camp del Peralada. Els olotins arrenquen el segon tram de Lliga co-líders amb l'Hospitalet. L'equip busca la tercera victòria consecutiva i la segona fora de casa després de saltar al camp de la Muntanyesa en l'últim sospir. Perona i Forés són baixa, mentre ja la Llufana encara són dubte. Dolera continua demanant almenys un nou jugador per reforçar l'atac.
Bueno, és un partit molt difícil, és un derbi, juguem contra un rival de molta qualitat. És un equip que ha anat creixent durant el campionat, com ja ja preveiem, una exigència màxima. El camp crec que no està molt bé, per el que hem vist a les imatges, i bueno, al final tot ha de ser... hem d'estar al màxim nivell per tot, perquè si no no arribarem a la victòria.
I les 24 hores de muntanya del Centre Excursionista Olot compleixen aquest cap de setmana 40 anys. Unes 200 persones caminaran durant tot un dia en un circuit que arrencarà des de Sant Esteve de Llémena i acabarà a Olot. Des del CEO destaquen enguany el respecte cap al medi ambient i la gran presència de voluntaris per fer possible la marxa. Segons un dels organitzadors de la prova, Enric Soler, el recorregut és molt atractiu.
Llavors es va anunciar tot el pla de Banyoles, llavors tornem a baixar a Llémena, fem una volta per el que és doncs, tota la vall del Llémena i ens ja ens enfilem cap a Finestres. No arribem ben bé dalt a Finestres perquè com que s'hi passarà de fosc doncs ens estimem més que no es pugi a dalt. I anirem fent tota la carena fins a arribar a Volcà Racó i acabar al pavelló municipal d'Olot.
I avui a la nostra contraportada, aquest dissabte s'estrena als cines Olot Canigó 1883, la pel·lícula del director Albert Naudín, que explica la vida del poeta Jacint Verdaguer. Concretament, entra de fons en les rutes que l'autor va fer per tot el Pirineu català per tal de plasmar-lo a la seva obra. Ho explica el director de Canigó 1883, Albert Naudín.
És un pioner, és una persona que decideix fer això, recórrer el Pirineu, per poder-lo descriure i incloure la seva obra. Això em va semblar impressionant, no? Que per poder fer una obra tan important, primer t'has de patejar literalment les muntanyes del teu país.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món és notícia... Doncs és notícia que Aragonès acusa el CNI de mentir quan diu que dirigia el CDR, diu que sembla Mortadelo i Filemó. El president de la Generalitat qualifica de mentida lamentable la justificació del CNI per espiar-lo, però es felicita de l'oportunitat de posar límits. L'atur puja a Catalunya l'últim trimestre del 2023, que acaba amb 197.600 llocs de treball més. L'augment de persones que busquen feina no impedeix que l'atur del quart trimestre sigui el més baix des del 2007. PSOE, Esquerra Republicana i Junts tillen de maniobra política el nou pas de García Castellón en el cas Tsunami. Els de Puigdemont pressionen per incorporar les seves esmenes, mentre que el PSOE assenyala que no hi ha res més a negociar sobre el text de la llei. I acord entre sindicats i educació per revertir les tres retallades del 2010 encara vigents. UGT i Comissions Obreres avalen l'acord, mentre que l'USTEC es desmarca del pacte perquè el considera insuficient i està supeditat a l'aprovació dels pressupostos. En l'àmbit internacional, Alabama executa un pres asfixiant-lo amb nitrogen per primera vegada a la història. Kenneth Smith, que no van poder executar amb la injecció letal, ha trigat 32 minuts a morir mitjançant aquest mètode polèmic i qüestionat. I cop a la llei d'immigració de Macron, el constitucional en tomba les parts més polèmiques. La mesura havia aixecat gran polèmica pel gir conservador, però ara es tomba una part significativa que inclou el delicte d'estada irregular, l'enduriment de l'accés a les prestacions socials o l'establiment de quotes migratòries anuals.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canviarà. Aquest divendres ens portarà encara ambient molt suau, una mica càlid, probablement una mica menys que ahir. La temperatura es mantindrà o potser baixa un grau o dos. Per tant, normalment tindríem temperatures de dia entre els 20 i els 25. També arribant als 20 graus a les valls del Pirineu, tant al Ripollès com a la Cerdanya. Realment extraordinària. Ahir arribaven els 20 graus a Puigcerdà. Però recordem que Olot, la Vall d'en Bas, Anglès, Santa Coloma Farners, van arribar als 25 graus, o a Mieres als 27 graus, que és una temperatura rècord excepcional. De fet, hi va haver molts rècords de calor pel mes de gener. Doncs avui, temperatura molt alta, però potser ja no arribaríem a superar aquests rècords que ahir realment es van fulminar. També 17 graus pràcticament a Núria, 2.000 metres, impressionant. Bé, tot això amb sol, a tarda algun núvol prim, no descartem alguna boira arran de mar, però el temps molt dolç, molt tranquil. Cap de setmana que vindrà marcat per una tendència a baixar una mica la temperatura. Farà suavitat, farà una mica de calor al migdia, però bé, dissabte baixen un parell de graus les temperatures, diumenge potser en baixen 3 o 4 més, per tant ja més valors propers als 20, 22, 23, que no pas als 25. Les nits una mica fredes, i en definitiva que pot glaçar tímidament a l'interior. Es manté la possibilitat de boira, tant a les valls del matí com de dia en punts de la costa. I la setmana que ve no farà tanta calor, la temperatura baixarà moderadament, en general ja baixarà uns 8 o 10 graus, especialment a muntanya, però la veritat és que no ve fred, perquè sempre estarem per sobre la mitjana, però ja no estarem 12 graus per sobre la mitjana, estarem 2, 3, 4 graus, com si fos el mes de març aproximadament. Tot això amb sequera, sense pluja, amb anticicló, tota la setmana vinent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes d'aquest informatiu d'avui divendres 26 de gener del 2024. Obrir els patis fora de l'horari escolar és la proposta de la CUP per oferir nous espais d'oci i lleure segurs. Des de l'equip de govern veuen amb bons ulls la proposta i asseguren que ja hi tenen un tècnic treballant-hi, Pere Obach.
Patis oberts és el nom de la proposta que la CUP ha presentat aquest dijous al plenari de l'Ajuntament d'Olot. Aquesta moció segueix la línia de l'article 31 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, que reconeix el dret a l'esbarjo, al joc i a participar en diferents activitats artístiques i culturals. En aquest sentit, el regidor de la CUP, Dani Dorca, afirma que Olot ja disposa d'espais preparats per oferir aquests serveis, als patis de diferents centres escolars. Des de la CUP asseguren que aquests espais constitueixen espais de confort pels infants, ja que hi passen les hores d'esbarjo en horari escolar. Per això, Dorca destaca els dos primers acords de la moció que diuen que cal analitzar els entorns dels centres per determinar en quins punts de la ciutat cal actuar i també cal contactar amb els responsables de cada centre educatiu per impulsar un pla pilot de cara al curs vinent.
Entenem que hi ha molts actors a tenir en compte i entenem que s'haurà de parlar amb AFES, amb associacions de veïns, entitats de lleure i, sobretot, amb direccions de centres escolars públics i concertats. Posem èmfasis també en els centres concertats, ja que podem preveure que un dels patis més importants a tenir en compte en aquest projecte serà el del Cor de Maria, el centre de la ciutat. Un punt estratègic on les instal·lacions del tipus que ens concerneixen són, direm, escasses, per no dir pràcticament inexistents.
Per la seva banda, el regidor d'Educació, Josep Quintana, ha assegurat que ja tenen a un tècnic encarregat d'esbrinar quin seria el millor model que podria adoptar la ciutat en aquest sentit, ja que aquesta proposta forma part del programa de govern de l'actual mandat.
Dic que ja els tècnics estan treballant, primer hem començat amb una cosa que vostè ha esmentat, que és veure quins models hi ha actualment a diferents llocs. Ara no sé quines ciutats estan mirant, però hi ha una persona que està fent aquesta primera prospecció i també veure quins diferents models hi ha per aplicar. Votarem a favor, ho treballarem i mirarem que això a final d'any puguem ja presentar quin és els però on podem començar, on podem començar, i llavors tenim també temps d'entre tots doncs, també treballar-ho.
Els socialistes també estan a favor del projecte, però rememoren una iniciativa semblant que va tenir lloc l'any 2007 i no va funcionar. En parla el regidor del PSC a l'Ajuntament d'Olot, Jaume Mir.
Tot i així, em sembla interessant la iniciativa, no?, de reforçar, no?, aquesta idea de que tenim uns espais molt ben equipats esportivament, propers als diferents barris de la ciutat i que poden ser de molta utilitat doncs, perquè es puguin obrir i utilitzar, tot i que ja sabem que les escoles d'aquests espais els tenen ocupats pràcticament durant entre setmana doncs, tot el dia, però bueno, cap de setmana o els vespres doncs, jo crec que són espais que es poden utilitzar i que hauríem d'utilitzar, no?, perquè s'han d'aprofitar el màxim possible, no?
El portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubió, assegura que ells també tenien una proposta semblant en el seu programa electoral, però creu que aquesta ha d'estar ben elaborada abans que es posi en marxa.
Ha d'haver una bona coordinació entre la direcció del centre amb el govern de l'Ajuntament, quina edat poden accedir, prohibir l'entrada de qualsevol substàncies, qui obre i tanca els patis, qui s'encarrega de la neteja fora l'actiu, de qui queda la responsabilitat si passa qualsevol cosa. Aquests són alguns dels aspectes que han de quedar lligats abans d'obrir els patis a les escoles dels barris.
Per la seva banda, des de Vox, l'única formació política en votar en contra, asseguren que és perillós barrejar parcs urbans amb els patis. El seu portaveu és Daniel Plana.
En els parcs hi pot haver, com hi ha actualment, i si convertim els patis dels col·legis en parcs, ens podem trobar amb la mateixa problemàtica de delinqüència, que és perillós barrejar els infants amb possibles violadors, ganivetadors, com a França. El rendiment escolar a què es refereixen es practica a les aules. En els patis es practica d'esport.
Fent referència a les mancances que els diferents grups li han trobat a la moció presentada per la CUP, Dorca assegura que el text contempla la creació d'una sèrie de llocs de treball que hauran de garantir la salubritat dels patis fora de l'horari escolar.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I com dèiem en aquest informatiu, en el sumari, els radars pedagògics de les Planes d'Hostoles han donat bons resultats. S'ha reduït la velocitat a la travessera urbana, però no n'hi ha prou. Per això, l'Ajuntament intensificarà les campanyes de conscienciació entre els conductors.
Un radar pedagògic és un dispositiu que mesura la velocitat dels vehicles i informa els conductors de la velocitat a la qual estan conduint. Amb això es pretén conscienciar els conductors sobre els riscos que pot comportar conduir a altes velocitats en vies urbanes. A les Planes d'Hostoles fa temps que treballen en aquest sentit. Al juny van instal·lar dos radars pedagògics, un a cada punt d'accés del municipi. Després de mig any de funcionament, el seu alcalde, Marc Puig, en fa una valoració positiva.
És un problema i un perill la velocitat que circula amb la majoria dels vehicles. Per sort, amb aquests dos radars i també amb una campanya que estan fent els agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra, fa que cada vegada la velocitat dels vehicles sigui la que toca, perquè hem arribat a detectar vehicles que circulen al voltant dels 100 i 140 km per hora. Això és un perill, primer, perquè tenim l'escola i segon, perquè tenim habitatges a tocar i entrades i sortides dels garatges. No?
A banda dels radars pedagògics, l'Ajuntament de les Planes també col·labora amb el Servei Català de Trànsit amb radars mòbils.
Bé, de moment el que estem fent és el primer pas, perquè no podem instal·lar un radar mòbil, un radar fixe, sense abans haver tingut un informe del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra de Trànsit, i per tant, fins que ells no hagin valorat suficientment les velocitats que circulen els vehicles amb aquests radars mòbils que s'instal·len en diferents hores del dia, no sabrem si podrem com a ajuntament disposar d'un radar fixe.
Des de l'Ajuntament de les Planes asseguren que aquestes campanyes funcionen correctament i que ja han detectat quines són les franges horàries en què els vehicles van a major velocitat. I segons Puig, el que cal és seguir amb les tasques de conscienciació.
I el Servei Català de Trànsit i la DGT han acordat recuperar Olot i Ripoll com a seus dels exàmens teòrics. En base a aquest acord, el Servei Català de Trànsit facilitarà el material informàtic i la DGT el programari de l'examen. La primera seu que recuperarà serà la de Ripoll, en un local cedit pel Consell Comarcal del Ripollès. La Federació d'Autoscoles de Girona coordinarà la posada en marxa d'aquest procés. En una reunió entre les parts, el Servei Català de Trànsit va tornar a reclamar a la DGT el traspàs de les competències al govern català per fer els exàmens pràctics de conduir. En l'àmbit formatiu també es va destacar que per abordar el problema de la sinistralitat de motoristes caldria una formació pràctica i atractiva d'àmbit estatal per a aquest col·lectiu que prengui com a base el que s'està fent a Catalunya amb el programa Formació 3.0. També es va proposar que aquest programa serveixi per recuperar punts del permís de conduir.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I en l'àmbit de la salut, L'Hospital d'Olot fa la primera donació de teixits gestionada i coordinada des del mateix centre. Fins ara s'havia de traslladar el cos a altres centres, com el Trueta de Girona o el Santa Caterina de Salt. Des de 2018 ja feia l'extracció i de la donació de còrnies. A partir d'ara podrà fer-ho també dels altres teixits. Es tracta d'una donació pionera al centre hospitalari de casa nostra. Hi ha anat en Roger Isern.
Aquest gener s'ha fet la primera donació de teixits gestionada i coordinada des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. L'extracció ha estat possible gràcies al treball dels professionals de la comissió de donació, amb infermeres, metgesses i tècnics de cures auxiliar d'infermeria i del Donor Center del Banc de Sang i Teixits, que s'ha traslladat al centre per fer l'extracció. En aquest primer cas, el centre garrotxí s'ha obtingut pell i teixit musculoesquelètic. La coordinadora de la comissió és Anna Gravolosa, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Nosaltres el que ens interessa és que tothom és donant per llei, però que sempre es necessita una autorització o un consentiment familiar. Llavors nosaltres el que volem dir és que això es parli, que la gent que vulgui ser donant que ho transmeti a les seves famílies, de manera que quan arribi aquest moment no recaigui el pes sobre la família, sinó que ja se n'hagi parlat i se sàpiga la voluntat de la persona.
La comissió és l'encarregada de gestionar les possibles donacions i ha elaborat un protocol d'actuació per al procés. Tot plegat es basa en la informació, la detecció i l'organització. Actualment l'equip analitza els possibles donants i, en de mort, avisa l'equip especialitzat del Banc de Sang i Teixits perquè en faci l'extracció. El protocol s'aplica a tot el centre, si bé es fa de manera més intensa a les àrees d'urgències i a les unitats d'hospitalització d'aguts i de crònics.
A partir d'aquí nosaltres contactem amb Barcelona, que és el Donor Center, que és el lloc on se gestiona i que dona una mica de joc en tema de trasplantaments i de donants i de receptors, i llavors ells també fan una altra revisió de la història clínica i, es mira ben bé la idoneïtat del donant. Llavors, un cop des de Barcelona ens diuen que sí, ho plantegem a la família, no? Plantegem a veure si la persona desitjava ser donant, si tenia un document de voluntats anticipades i després, si la família ens diu que sí, realitzem una entrevista, un consentiment i després es realitza l'extracció.
Malgrat que no ha estat fins ara que l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha pogut coordinar i gestionar la donació de teixits, cal tenir en compte que la donació de còrnies es va iniciar l'any 2018 al centre. Aleshores s'emmarcava en el model sectorial que es va començar a desplegar a la Regió Sanitària de Girona l'any 2015 per tal d'implicar els hospitals comarcals en la donació i extracció d'òrgans i teixits.
I cal destacar també que la sequera serà la protagonista de la Fira del Ferro de la Vall de Bianya. La conferència principal girarà al voltant d'aquesta qüestió. La mostra se celebrarà el 3 i 4 de febrer amb un recull d'activitats per a tots els públics. El cartell a càrrec de Quim Domena representa el procés del Ferro en un laberint. El cap de setmana del 3 i el 4 de febrer el Ferro tornarà a ser present a la Vall de Bianya. Aquesta 17a edició també tractarà tot el tema de la falta d'aigua actual. A Bianya encara hi queden una vintena de molins per dur a terme aquest cultiu que utilitzen sistemes tradicionals. Durant el dissabte hi haurà una xerrada sobre sequera que acabarà amb diferents degustacions a càrrec de restaurants del municipi. També hi haurà diferents parades, mostra de bestiar, exposicions, sempre acompanyats, això sí, del ball d'enfarros tremendos de la colla gegantera del poble. El comissari de la Fira del Ferro, David Darner, explica una de les novetats de la Fira d'enguany.
I aquest any incorporem, a través d'una nova associació que s'ha creat aquí al municipi, que és l'associació de famílies, que s'afegeixen a la fira i ens porten dues activitats més pensades pels més petits, que una seria a l'espai d'exhibicions i feines al camp. En el mateix costat hi haurà un petit taller d'activitats on podran jugar amb el blat de moro i fer diferents creacions i construccions. I després en el centre cívic, que faran un taller de cuina.
De cara a diumenge, la majoria d'activitats es concentraran a terme a la zona esportiva. També hi haurà sardanes i s'elegirà el padrí i la padrina del Ferro 2024, un reconeixement cap a aquella gent del municipi lligada amb aquest producte. Una de les tradicions de la fira és el cartell, que des dels seus inicis va a càrrec de l'artista Quim Domena. Segons ell, el d'aquest any és el més bonic de tots.
Un cartell polític, sinó que segurament és el cartell més bucòlic i més bonic que he fet mai de tots els cartells, perquè hi ha aquesta cosa que nosaltres imaginem que és molt bucòlica del pagès, que és molt maco fer de pagès, saps? Però després no coneixes totes les dificultats aquestes que poden tenir. I el tema és això, és com un laberint d'obstacles per fer la teva feina i arribar a un lloc.
Totes les activitats de la Fira del Ferro seran gratuïtes. Qui vulgui participar en el taller de cuina s'ha d'inscriure al web de l'Ajuntament, ja que les places són limitades. I 12 projectes opten al Premi de l'Emprenedoria i a la Creativitat. Els premis es lliuraran dilluns vinent a la Cambra de Comerç de Girona. Els guardons estan organitzats per l'entitat AGOE i enguany superen els números de participació respecte a edicions anteriors. L'entitat AGOE està integrada per professionals i exdirectius que de manera voluntària ofereixen la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses. Aquest dilluns, precisament a partir de les 6 de la tarda, s'entregaran els Premis de l'Emprenedoria i Creativitat a la Cambra de Comerç de Girona. Un dels socis d'AGOE, Josep Lluís Navarro, que ha explicat l'objectiu dels premis als que optaran els 12 projectes del sector de l'emprenedoria gironina i alhora remarca la quantitat econòmica que poden guanyar els premiats. Són declaracions al programa Des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio.
Són uns premis que aquest any estan dotats amb 2.000 euros de premi econòmic, al marge d'un premi de recolzament i de suport tècnic durant un any al premi principal i a l'exèrcit, si és que hi és. No?
Enguany, la tercera edició dels premis organitzats per l'AGOE estaran dedicats a la memòria de Jordi Bayer, soci fundador de l'entitat que va morir el mes de juny passat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en esports... La Unió Esportiva Olot comença la segona volta al camp del Peralada. Els olotins arrenquen el segon tram de Lliga co-líders amb l'Hospitalet. L'equip busca la tercera victòria consecutiva i la segona fora de casa després de saltar el camp de la Muntanyesa a l'últim sospir. Però Neifuré són baixa mentre hi ha la Iufano encara són dubte. Dolera continua demanant almenys un nou jugador per reforçar l'atac. Guillem Guardiola.
A l'equador de la temporada i amb la meitat dels partits del curs disputats, la Unió Esportiva Olot s'ha posicionat com el clar favorit a ser equip de segona federació l'any vinent. Els olotins són líders amb els mateixos punts que l'Hospitalet. L'entrenador Pedro Dolera valora la primera volta amb un excel·lent.
Un excel·lent, no? Jo crec que estem a nivell de nou i fer-ho millor amb el que tenim és difícil i hem competit molt bé tots els partits, inclús el dia que vam perdre crec que va ser un dels millors partits que hem fet i que més mereixen guanyar, o sigui que realment no hem dit, ostres, un partit que l'equip hagi fet el ridícul, un dia s'hagi tocat la cara fort, encara no ha arribat, arribarà segurament, perquè això, aquesta lliga et pot passar factura a qualsevol història.
La Unió Esportiva Olot buscarà al camp del Peralada la seva tercera alegria consecutiva. Després de l'ajustada victòria a casa contra el Vilafranca i que Mainau donés els 3 punts a l'equip en l'últim minut al camp de la Muntanyesa, Dolera sap perfectament que un bon resultat a Peralada seria vital.
Bueno, és un partit molt difícil, és un derbi, juguem contra un rival de molta qualitat, és un equip que ha anat creixent durant el campionat, com ja preveiem, una exigència màxima, el camp crec que no està molt bé, per lo que hem vist a les imatges, i bueno, al final tot ha de ser, hem d'estar al màxim nivell per tot, perquè si no arribarem a la victòria.
El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, continua insistint. La plantilla és curta per competir pel lideratge de la tercera federació.
I crec que si volem competir per la Lliga necessitaríem un parell de jugadors més. Però, si no dos, un, com a mínim, vull dir, perquè al final anem molt justos. Ara en tenim Forest fora, és una peça molt important per nosaltres en aquí en banda. I, bueno, cada setmana, si recordes les últimes 5 convocatòries, tenim 4 o 5 baixes de jugadors.
La Unió Esportiva Olot arrencarà la segona volta de la Lliga aquest diumenge al camp del Peralada a 4:45 de la tarda. Com sempre, el partit es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del maig.
I les 24 hores a muntanya del Centre Excursionista Olot compleixen aquest cap de setmana 40 anys. Unes 200 persones caminaran durant tot un dia en un circuit que arrencarà des de Sant Esteve de Llémena i acabarà a Olot. Des del CEO destaquen enguany el respecte cap al medi ambient i la gran presència de voluntaris per fer possible la marxa.
Les 24 hores a muntanya van començar buscant la primera lluna plena de l'any. Encara que actualment hi hagi moltes eines per fer esport de nit, la prova continua perseguint l'essència de caminar sense llums frontals ni cap mena de llum artificial. L'edició de l'any passat va tenir un final molt especial, la platja. Enguany, però, el circuit serà molt diferent i, tal com diu el seu nom, tornarà a tenir la muntanya com a protagonista. Entre 200 i 300 persones cada any decideixen participar-hi. Segons un dels organitzadors de la prova, Enric Soler, el recorregut, que sortirà de Sant Esteve de Llémena aquest dissabte, és molt atractiu.
Llavors, bueno, es veu tot el pla de Banyoles, llavors tornem a baixar a Llémena, fem una volta per el que és, doncs, tota la vall del Llémena, i ja ens enfilem cap a Finestres. No arribem ben bé dalt a Finestres, perquè com que s'hi passarà de fosc, doncs ens estimem més que no es pugi a dalt. I anirem fent tota la carena fins a arribar a Volcà Racó i acabar el pavelló municipal d'Olot.
Amb el principal objectiu de gaudir de les vistes i els boscos, el Centre Excursionista Olot ha posat enguany un èmfasi especial en la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient en una caminada sense cap esperit de competició.
Que és intentar, doncs, que la gent no deixi cap residu al bosc. D'entrada hi ha, per exemple, el sopar que es dona, quan s'acaba que es baixa de Llémena, que s'ha de sopar, perquè evidentment hi ha els avituallaments, i un d'ells és el sopar. Doncs els donarem el sopar amb una carmanyola que els hi pugui servir per fer-ne ús altres vegades que vagin a muntanya. Aquesta carmanyola els donarem des del CEO.
La 40a edició de les 24 hores de muntanya del Centre Excursionista Olot sortirà aquest dissabte de Sant Esteve de Llémena a les 2 del migdia i es té previst que arribi a la capital garrotxina aquest diumenge al cap de 24 hores.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada... Aquest dissabte s'estrena al cine Olot Canigó 1883, la pel·lícula del director Albert Naudín, que explica la vida del poeta Jacint Verdaguer. Concretament, entra de fons en les rutes que l'autor va fer per tot el Pirineu català per tal de plasmar-lo a la seva obra. Gerard Puigdemont.
Després de Magaí de 1882, el director de cinema Albert Naudín presenta la continuació de la història i vida del poeta, mossèn i excursionista Jacint Verdaguer. Precisament l'excursionisme és una de les bases de la vida d'un dels autors més reconeguts a la llengua catalana i és el que plasma Naudín al nou film de muntanya que porta per títol Canigó 1883 i que s'estrenarà de manera simultània aquest dissabte a Olot, Vic i Barcelona. En parla el director del film.
Ell és un pioner, és una persona que decideix fer això, recórrer el Pirineu per poder-ho descriure i incloure la seva obra. Això em va semblar impressionant, no?, que per poder fer una obra tan important, primer t'has de patejar literalment les muntanyes del teu país.
De fet, un fragment de la pel·lícula és gravat a Olot. L'actor Lluís Soler es posa la pell de Jacint Verdaguer per explicar les interioritats del poeta a través d'aquest film de muntanya, fet amb poc pressupost, però que pretén poder fer el salt a festivals internacionals. Canigó 1883 es podrà veure aquest dissabte a les 8 del vespre al Cines Olot.
I això és tot de l'informatiu d'avui, divendres 26 de gener del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats en els nostres butlletins horaris a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i que passeu també un bon cap de setmana.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.